A Madrid hi ha un altre debat, i és si hi haurà o no una nova llista el dia 10 de novembre, amb un nou partit. I ja sabeu que amb aquesta sintonia sempre saludem el nostre home a Madrid, el Raimundo Castro. Raimundo, bona tarda.
Bona tarda.
A Madrid ara hi ha el dubte de si el partit Més Madrid, liderat per Íñigo Errejón, es presenta, no es presenta a les eleccions generals espanyoles. Ja sabeu que Más Madrid es va presentar a les eleccions municipals de Madrid amb Manuela Carmena com a candidata, Íñigo Errejón també anava a la llista, i ara hi ha l'opció que es puguin presentar o no. També saber si és amb Íñigo Errejón, amb un altre candidat. S'havia especulat que la mateixa Manuela Carmena fos la candidata, només presentant-se a la circunscripció de Madrid. Es presentaran o no es presentaran, Raimundo?
Bueno, creo que hoy mismo sabremos la respuesta, porque estamos algunos pendientes de a ver qué dice Errejón, y es posible que hoy mismo nos dé la respuesta, que creo que va a ser que se presentarán. Lo que pasa es que Manuela Carmen ha dicho que no irá ella. Entonces lo que están es buscando una mujer de peso, y se hablaba de Mestre, que es una dirigente de Podemos, que está aquí con Errejón y tal ahora, y se habla también de Carolina Vescanza, que podría recuperarse y venir de Galicia como candidata, pero en todo caso la decisión parece que está tomada, perdonad por el cambio de tiempo, que la decisión está tomada, y que hoy mismo es posible que la sepamos, que Errejón se presentará. Lo que pasa es que se presentará como Más Madrid, y lo que no debe esperar nadie es que haya una Más España, aquello que se especuló y tal, ¿no? Estoy seguro de que de presentarse se van a presentar como si fuera cada uno por su territorio. Por ejemplo, en Andalucía, el debate que está habiendo ahora con Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, que ya eliminó el término Podemos dentro de las candidaturas de la nacionalidad andaluza, sería algo así como En Comú, para que nos hagamos una idea. Un En Comú, Más Madrid sería el En Comú de Madrid, un En Comú en Mallorca, concretamente iba a decir Baleares, pero de momento es Més per Mallorca. Otro En Comú, entre comillas, en Marea, un poco reproduciendo lo que ya se hizo, así como el que no quería la cosa, y fue ya un palo serio, porque Unidas Podemos desapareció del Senado cuando se constituyó el Senado, porque se formó un grupo de izquierda confederal en la que estaban En Comú, Més per Mallorca, Compromís, Más Madrid, Adelante Andalucía y En Marea, que por cierto, también se ha especulado mucho del hecho de que les faltaba En Marea por elegir, y era imprescindible para formar grupo, porque todos los diputados son por elección autonómica, ¿eh? O sea, no hay ninguno. Senadores. Podemos no tuvo ningún senador electo. Entonces, digamos que Podemos ha desaparecido allí y tal, y el PSOE les dio una senadora de Cádiz que se llama María Jesús Castro, les votó de acuerdo con el Partido Socialista para que pudieran tener grupo. Tenían ya el grupo constituido y a la espera de que sea sustituida y cambiada por En Marea, que estaba pendiente de la decisión del Parlamento gallego. O sea que tenemos un grupo todavía en el Senado, que es el grupo de, digamos, la gente alternativa a Pablo Iglesias, y con la espera de la decisión de Adelante Andalucía, que también ya están saliendo voces, la mano derecha, una de las manos derechas de Teresa Rodríguez, que es la compañera mujer, la líder de Andalucía, de la izquierda anticapitalista, la antigua izquierda anticapitalista, compañera de Kitchi, el alcalde de Cádiz. y que está ya insinuando, ella todavía no ha dicho que no, pero pues eso, hacer algo parecido a Incomún. O sea, que se presente adelante Andalucía a las generales y que Podemos no presente ninguna candidatura como Podemos.
Això hi pot haver gent que pot pensar que això és anecdòtic, però no és gens anecdòtic, perquè això el que fa és dividir el vot de Podemos, dividir el poder de Pablo Iglesias en l'esquerra i després de les eleccions potser donar més opcions al PSOE de pactar amb algun d'aquests grups si aconsegueix prou vots com per tenir un nombre de diputats que puguin fer que la investidura vagi cap a una banda o cap a una altra.
Claro, claro, sobre todo, fíjate si esto está en juego seriamente, que dentro del Partido Socialista ya se hicieron encuestas en las que sin presentarse, sin la hipótesis de presentarse todos estos grupos, cada uno por su territorio, pero separados de Podemos, y Podemos al final no acepta eso que hace en Cataluña, de que se presenta en Comú, pero no se presenta Podemos, que es lo que pretenden, más Madrid, no Podemos, aquí no, en Madrid la guerra es total entre Rejón y Pablo, y habrá Podemos y más Madrid, que no olvidemos que más Madrid sacó 20 diputados autonómicos y Pablo Iglesias Podemos solo 7, ¿no? O sea, así que para que nos hagamos la idea de la dimensión. Pero es que esta gente puede constituir luego un grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Y según las encuestas del PSOE que os comentaba, secretas, sacarían un mínimo de entre 10 y 12 diputados. Que lo que bajara Podemos podían subirlo ellos. Y en todo caso, el 7 está hecho, porque imagínate lo que puede ser de noticias constantes de aquí a las elecciones del 10 de octubre, la batalla por las listas, ¿no? En las que Pablo Iglesias tiene que estar discutiendo con cada territorio casi quién va y quién no va, cosa que no pasó la última vez, que los 42 que había se había dejado a Pablo que casi los eligiese, ¿no? O sea que el tema es muy gordo y digamos que por lo que vimos con la disposición de Pedro Sánchez en el Senado para que formaran este grupo de izquierda confederal, que ya está constituido, insisto, es una realidad, digamos que el problema que tiene Pablo es muy muy profundo, y para Pedro Sánchez pues puede ser una oportunidad de oro de tener dos puntos de referencia a su izquierda para el futuro, ¿no?
Doncs estarem pendents de tots els moviments, avui centrats en Podemos i en Més Madrid, i a veure quina decisió que pugui anunciar avui Íñigo Errejón de presentar-se o no presentar-se. Manuela Carmena s'ha autodescartat, però estan buscant alguna altra candidata, perquè Íñigo Errejón no aniria com a cap de llista, perquè acaba de ser triat a l'Assemblea de Madrid i, a més, és el portaveu, per tant, no hi entraria. Raimundo, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
No sé com ho veieu a la taula, si hi haurà una nova llista a l'esquerra del PSOE, i si hi ha aquesta possibilitat que diferents agrupacions que fins ara es presentaven sota el paraigües de Podemos, es poguessin presentar de manera... Ja sabeu que, per exemple, Teresa Rodríguez no té gens bona relació, és la líder de Podem a Andalusia, no té gens bona relació amb Pablo Iglesias. Per tant, hi podria haver llistes a Galícia, Andalusia, Catalunya ja es presenten de manera més o menys autònoma respecte a Podem, ara a Madrid, i veuríem això com afecta el panorama en aquestes eleccions.
Sí, ja ho veurem a Catalunya, també. Jo no descartaria. Jo crec que no hi ha cap dubte que Íñigo Errejón anirà a les eleccions, i crec que aquesta és una carta que era evident, i que en les negociacions entre el PSOE i Podem no es donava compte de lo que s'estava exposant, sobretot el juliol, quan en l'últim moment no li va semblar prou l'oferta que li havien fet, s'exposa a un problema molt gros, i evidentment el Pedro Sánchez ho vol. El Pedro Sánchez voldria tenir un interlocutor que fos l'Errejón en comptes del Pablo Iglesias. Això no hi ha dubte. I per l'Errejón és una gran oportunitat. Ells jo crec que tenien decidit fa temps que anirien a aquestes eleccions si es donaven les circumstàncies, i les circumstàncies es donen totes, perquè poden anar amb unes eleccions com si fossin, diguem, una bona gent que es veu obligada a anar-hi perquè els altres s'han barallat, i pot créixer l'abstenció, i amb l'abstenció creixent l'abstenció que torni Vox, o que pugi Vox, o que hi hagi un govern del trifachito, diguem, no?
A més, ell es pot presentar sense tenir cap responsabilitat en el bloqueig. És a dir, no, jo no he fet res, jo no hi era. Per tant, llavors, jo vindré per solucionar-ho.
Té una oportunitat d'or per crear aquest espai, i a més el té molt ben treballat amb la gent, amb aquests actors. Vull dir que no cal presentar-se tot arreu, perquè Compromís ja tenen molta sintonia, hi ha molts llocs que tenen sintonia. Jo crec que la Carolina Bescansa, més que candidata per Madrid, pot ser fins i tot candidata per Galícia. I crec que Catalunya alguna cosa també faran, perquè realment...
Què vols dir?
No, perquè aquí hi ha un espai en conflicte, que és el de Podem i el de l'Errejón, i per tant segur que hi haurà interlocutors a Catalunya de l'espai de l'Errejón. En Comú Podem no ha sigut precisament en els últims anys una bassa d'ol...
Que no seran equidistants amb Pablo
no, no pot
i
ser,
Errejón?
No pot ser equidistant, amb qui comptes, amb quin grup t'aniràs després. O sigui, ells tenen una aliança, tenen una de les persones de confiança, de les més significades d'en Comú Podem, és una de les persones de confiança del Pablo Iglesias a Madrid, que és el Jaume Asens, i per tant en Comú Podem va amb Podem.
Uh-huh. A més, li dona una oportunitat gegantina, Errejón, també, això que dèieu, sense mullar-se, de veure quin és l'estat de la força, fins a quin punt, exacte, pot fer el pols amb Pablo Iglesias i companyia, sense que hi hagi contrapartides per ell. Vull dir que tot el que li passi de bo és bo per ell i tot el que li passi de dolent se'n pot expulsar les culpes.
És una oportunitat, o sigui, massa bona per no aprofitar-la.
Sí. La veritat és que sí.
Però més que l'oportunitat per Errejón, jo crec que el que és evident és la potencial pèrdua de poder de Pablo Iglesias. Uh-huh. En el sentit que aquesta fragmentació estigui vinculada a Errejón o no en alguns llocs, vull dir que sempre ha estat, sempre hi ha hagut aquesta por de la fragmentació. Si aquesta fragmentació es produeix, Pablo Iglesias es dilueix molt el seu poder i la seva influència en la política espanyola. Sí, sí. Vull dir, pot ser la fi de sí. Pablo Iglesias.
Jo crec que aquestes eleccions, tothom diu, passarà el mateix. Jo crec que es plantegen en part per apartar del mig a Ciutadans i a Podem.
Bueno, però això és la teoria que deien que Ivan Redondo...
Aquesta és la teoria que dieu vosaltres. Volia
eliminar Podem.
No dic que sigui una cosa necessàriament planificada en un despatx, però realment ho tenen molt complicat. És a dir, Podem té molt difícil ser el vot útil de l'esquerra si no és capaç de pactar, encara que sigui culpa de l'altre. Jo no estic dient de qui és culpa. És molt difícil, si tu vols que no hi hagi un alcalde, un president de dretes, votar a Podem, perquè no ha sigut capaç. Pots reunir en els convençuts, però és difícil si tu no ets ni d'un ni de l'altre, que és el que és la majoria de la gent. És difícil, si vols un govern progressista, votar a Podem, que saps que no podrà arribar-hi.
Però, senyor, jo entenc que puguin haver votants, puguin haver votants de Ciutadans que es passin, per exemple, al PP o a Vox. Però això que diu, que diuen els assessors de Pedro Sánchez de captar votants de Ciutadans, sí, i de Pablo Iglesias, de Ciutadans, per què? Per què?
Per començar, Ciutadans és un partit...
Per quina raó? Per evitar què? Que pacti amb Ciutadans?
No, però a veure, Ciutadans...
No, seria molt estrany.
Ciutadans és un partit que es va formar per evitar, per frenar la potència i la força de Podem i dels independentistes. I el resultat
sobretot
de l'acció...
Sobretot dels independentistes, però sí, però per
no,
què?
No, i Podem. L'Oliu va demanar un Podem de dretes. També Podem. I resulta que de l'acció de Ciutadans, fent un cordó sanitari amb el PSOE, el que ha aconseguit és que els independentistes i Podem hagin estat a punt de formar govern per primera vegada en la història d'Espanya. O sigui, és increïble el que ha passat amb Ciutadans. Doncs és normal que l'elector de Ciutadans i els
financiadors... Digui, em passa el PSOE, no? Una part... Et passa del PP?
Totes les enquestes diuen que el 15% més o menys torna al PSOE, que ja ve del PSOE.
Ah, d'acord.
El 15% torna al PSOE, un 15% se'n va al PP i un 15% no vota. I Ciutadans es fot una castanya, com és lògic en la mesura en què és un partit creat específicament per evitar el poder d'Esquerra, dels independentistes i de Podem. I l'acció de la seva política ha estat a punt d'aconseguir el govern d'Espanya per primer cop en la història amb Podem i amb els independentistes. O sigui, és difícil, Ciutadans ho té molt difícil. No crec que els que van pagar les altres campanyes ara li paguin aquesta.
Doncs ens va dir que l'altra va que hi havia autobús, eh?
No, el que sí que s'ha notat...
Va dir que era el partit que tenia més ganes de fer campanya més, perquè és el que ho té més complicat, com deia el Pere. És a dir, els altres saben que sense fer gaire...
Que estarem poquet, no? Aquesta
ells
vegada...
Saben, ara comencen a saber la que els hi ve.
Sí, també hi ha un altre perill per la part de l'esquerra, que és aquesta fragmentació que dèiem. Si hi ha un tercer partit, diguem-ne, PSOE o Partit Socialista d'Andalusia, Podemos i aquesta nova confluència, aquest nou partit d'esquerres, que estigui o no vinculat a Errejón, per la mateixa llei d'Hondt, el mateix que li ha passat a la dreta, una mica aquesta fragmentació, encara que només han tingut 44.000 vots menys a les generals d'abril, van tenir molts menys escons, ara aquesta fragmentació per la llei d'Hondt pot fer que perdi més poder, diguem-ne, l'esquerra del PSOE. I això és un que pot canviar també el panorama, en el sentit de que, com que la llei d'on afavoreix que quan més vots millor, pues, com que es divideixen entre Podemos i l'altre partit, pues queda...
Però això només passa a les circunscripcions grans, o sigui, a les grans, que és on anirà Mas Madrid, sí. Això no hi ha perill. perquè quan entres, ja entres en el repartiment. El problema és, a totes les circunscripcions petites, que tens pocs diputats en joc, si allà es presentessin, o sigui, si Podem, si Más Madrid o el partit de la Rejón es presenta a totes les circunscripcions, llavors pot fer mal, en aquest sentit. Però si opta per fer aliances regionals i només anar a les circunscripcions grans, no té efecte, perquè no divideix el vot a les circunscripcions petites i a les grans es reparteix de manera bastant... La llei d'on no és la culpable del problema de la sí, de representativitat, és les circunscripcions petites amb llei d'on.
Però pel que vaig llegir a Politicon, per exemple, a Madrid, si tots els vots de Errejón i Podemos haguessin anat junts, haguessin tingut com 5 o 6 escons menys.
Clar, el que passa és que això no és possible.
Clar,
junts, però això no és possible.
Sí, sí. Per això li va bé Errejón, també no sé si per treure's.